els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Pau Massip, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Bueno, escolta, és que...
Estan passant aigua.
Ja, pobre, ja no sabem on tenim el cap. Jo, després d'aquesta conversa interessant amb Montse Alcoverro, molt maca, molt agradable, i sobretot molt bona actriu, i de fet, com ja sabeu, estarà al Gaudí, com dèiem, amb aquesta... La festa, què et sona a tu, aquesta festa? Pot ser una festa aquesta tarda o no?
Ai. Mira, no sé, de moment la CUP confirma que també votaria Rull.
Sí.
I ara la Mar Bessas, la membre de la mesa d'edat d'Esquerra, estava llegint els noms dels diputats que formen el Parlament i ha dit tant Puigdemont com Puig. Per tant, confirmaria que tant Esquerra com Junts, aquesta mesa d'edat amb majoria independentista, els permetrà votar.
En breus segons intentarem connectar amb el Parlament. Recordem que tenim la Judit Caselles, que està seguint sobretot el que ha estat aquestes primeres paraules d'Agustí Colomines de Junts, que ha donat la benvinguda a aquesta Constitució de la Mesa. Recordem, hi ha hagut un minut de silenci a Joan Rigol, només començar. Ex-president del Parlament de Catalunya, i nosaltres, que estem intentant connectar amb la Caselles, i afegim a aquesta taula el professor Manuel Manonelles. Com estem?
Jo passava per aquí.
Tu passaves per aquí? I de cop i volta hem dit, vine cap aquí que t'invitarem a una festa, no? Què et sembla, Manuel?
Batallant amb el micro.
Tu ens volies parlar de les europees, eh?
Bueno, no és que jo volgués, vull dir, és el que tocava, diguem-ne.
Què?
No sé, sento aquest telèfon que truca. És algú,
aquest telèfon que truca, som nosaltres que estem intentant trucar.
Vale. És que a vegades se'm dispara el meu mòbil. I
no pateixis. No.
Seré jo.
Estem trucant al Parlament, a veure si ens obren la porta, la porta o no.
Molt bé.
Què? Titular que ens dones d'aquestes europees, abans de passar directament al Parlament?
A veure, depèn, si vols veure el got mig ple o mig buit.
Sí.
Si el vols veure mig buit, doncs vas a mirar la participació, que és molt baixa, no? I per tant, doncs, el que es veu claríssimament és que hi ha un problema de desafecció i que hi ha un problema, doncs, que a Europa, doncs, no ens creiem les europees. Una altra cosa és fer l'anàlisi de per què i qui és el culpable, qui és el responsable, quines serien les possibles solucions, i l'altra és que no han anat tan malament. O sigui, ens passàvem unes setmanes tots molt preocupats sobre quin podria ser el nivell, sempre parlo a nivell europeu, a l'impacte del vot de l'extrema dreta, que certament, i ultraconservadors, doncs, que ha pujat substancialment, però que no ha pujat tant com s'havia arribat a preveure, i per tant, doncs, el Partit Popular Europeu és, com es preveia, el primer grup, el Partit Socialista Europeu continua sent el segon grup, que això era un tema que estava sota debat, i en qualsevol cas, doncs, aquest concepte nou de la von der Leyen, no?, del grup de centre, segons ella, que són aquestes, els partits clàssics, el Popular, el socialista, el verd i els reformistes o de centre, doncs continuen tenint la capacitat de fer una coalició per governar o per tenir majories al Parlament Europeu, perquè no s'ha de confondre el Parlament Europeu amb la Comissió. La Comissió, en un cert sentit, ha de respondre, doncs, allò que s'hagi votat d'alguna manera al Parlament, però al cap i a la fi qui la proposa i qui la conforma, doncs això ho decideix el Consell Europeu, és a dir, els estats. No? A vegades hi ha una certa confusió, doncs, que com si els resultats que hi ha al Parlament Europeu s'haguessin de traslladar immediatament a la Comissió, no és així. I, de fet, si un es mira els resultats que vam tenir ahir a nivell europeu, veurem que respecte al pes de l'extrema dreta són menors el pes que té l'extrema dreta en els governs de la Unió Europea.
Doncs, si et sembla, després ho acabem de parlar amb tu, Manuel, però ara sí, anem cap al Parlament, connectem amb Judit Caselles. Judit, bona tarda de nou.
Hola, Mercè, doncs mira, encara no ha començat aquesta votació, però està al caure que ho faci. Primer, el president de la mesa d'edat, Agustí Colomines, ha fet un discurs denunciant la repressió, i just després les dues diputades més joves, Mar Bessas i Júlia Calvet, han anomenat un per un el nom dels 135 diputats que formaran aquesta legislatura. Ara el president del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha demanat la paraula.
Doncs,
i estem a l'espera a veure, doncs, de què diu.
doncs a veure si, si podem recuperar el que digui. Ara mateix és important també saber el que pugui dir, sobretot per si altera aquesta qüestió d'ordre en aquestes votacions, com deies, Caselles. Tu que ho estàs seguint en directe.
Doncs mira, Mercè, ara mateix no t'ho sé exactament dir. No sé si està parlant dels dos diputats que tenen pendents, dels tres diputats que estan pendents de votar.
Bueno, no et preocupis, ho intentarem recollir i, de fet, crec que ho podem escoltar ara mateix en directe. Escoltem-lo.
Sí, ja li he dit, sí. Pues, si em permet, simplement dos qüestions. Una d'ordre polític, ja que vostè demana revolucions i ser creatius, ho comparteixo plenament, i una altra d'anunci en relació a l'observança del reglament. La primera qüestió, mire, senyor Colominas, s'ha normalizado en este Parlament la utilización de los discursos institucionales para hacer auténticas chanzas políticas. Y además,
doncs se hace sembla que està criticant aquest anunci d'Agustí Colominas, aquest discurs que ha fet abans doncs de donar lloc en aquest ple.
Para estar hoy allí es el absolutamente aleatorio de ser la persona de mayor edad de los 135 diputados que estamos aquí. No hay ningún elemento representativo que le autorice hablar en los términos...
Doncs sí, Alejandro Fernández, ara mateix, com bé deia la Judit Caselles, està demanant aquesta qüestió d'ordre, no?, a Pau Massip. Intentarem a veure si... Tu ja ens has avisat que podien passar moltes coses,
sí,
no?,
sí,
i que podien haver-hi, doncs, aquestes qüestions, no?, que podien el que fes retardar aquesta votació.
Ja, ara, Alejandro Fernández, el portaveu del PP, comentava això, no?, que sovint es fan servir aquests discursos. Al final és president de la mesa d'edat i representa que és un discurs més d'inici de la legislatura.
De benvinguda, no?
Exacte, que no pas de càrrega política, però com comentava la Judit, Colomines ha aprofitat per carregar contra la repressió judicial, ha parlat dels casos de Puigdemont, de Wagensberg i de Puig, i ara ell està aprofitant aquesta qüestió d'ordre i ha demanat aquesta paraula també per recriminar-li. I ara acaba de confirmar que...
Aquest vot telemàtic, no?
Sí,
aquests
que ho portaran al Constitucional, demanaran recurs d'empara si permet el vot de Puigdemont i Puig.
Bueno, doncs, òbviament, com bé deia Pau Massip, ja ho pensàvem, no?, que podia haver-hi doncs, aquesta qüestió per part del Partit Popular. És a dir, la votació, això no vol dir que ara mateix es deixi de fer, sinó que automàticament es produirà, però després, en els transcurs dels dies, veurem si s'acaba anul·lant o no. Caselles, no sé si has pogut enganxar alguna cosa més des del Parlament.
Doncs sí, bàsicament és el que diu, no? És aquesta crítica que està fent Alejandro Fernández en aquest discurs que ha fet d'obertura Agustí Colomines i que era previsible, no? Com també comentava en Pau, que hi hagués doncs, aquesta reconsideració per part del Partit Popular, que sempre doncs, han tingut un discurs molt dur quan l'independentisme no ha aprofitat aquests espais institucionals per denunciar doncs, pràctiques que els semblen repressives. Ara hi ha altres partits que també estan demanant doncs, ús de la paraula, també per queixar-se d'aquest discurs d'Agustí Colomines. I també recordem, no, que com a president de la mesa d'edat ja va anunciar que ell permetria que tres dels diputats que es troben fora de Catalunya, com són Carles Puigdemont, Lluís Puig i Rubén Wagensberg, poguessin votar avui en aquest ple del Parlament, en aquesta votació per decidir qui serà el pròxim president del Parlament. I això faria també, no, que si hi hagués doncs, aquest acord independentista per fer a Josep Rull de Junts com a pròxim president del Parlament, els independentistes sumarien, comptant aquests tres diputats, dos vots més que un hipotètic acord entre el PSC i el PP.
Doncs veurem què passa, Caselles, en el moment en què es procedeixi aquestes votacions, ens ho fa saber i ens demanes la paraula des del Parlament de Catalunya.
I tant, molt bé, Mercè.
Massip.
No, que veig que el que també estan qüestionant és el vot de Wagensberg. Wagensberg...
Recordem, de baixa.
Està de baixa mèdica. Uh-huh. I aquest concepte sí que el reconeix el reglament del Parlament i, per tant, el seu vot sí que es pot comptabilitzar, és vàlid. No afecta aquesta qüestió de l'exili. Sí que és cert que Wagensberg està a Suïssa per l'acusació que pesa contra ell del cas de Tsunami Democràtic, però l'estada baixa abans de marxar,
no?
Sí que la normativa contempla aquesta delegació del vot.
Bé, doncs estarem pendents d'aquesta votació. Ja us ho hem anunciat que hi haurien doncs, aquests girs de guió. Manuel, tu que tu mires a la distància.
No, jo el que m'ha sorprès és que fos l'Agustí Colomines qui fos el més gran del Parlament, no? Perquè total...
66 anys.
Tampoc és bastant, no?
No, fa molts anys
ens queixàvem de que potser la política era massa de gent gran i que havia d'entrar la gent jove, potser ara, si el diputat més gran que hi ha al Parlament és en té 66, potser el que està passant és al revés, no? Que tu mires la piràmide d'edat del nostre país i potser hauria d'haver alguna persona més amb més edat al Parlament, si fos que hi hagués d'haver aquesta correlació, no? Simplement que m'ha sorprès, perquè normalment hi ha aquesta cosa que...
Sí, sí, sí. De fet, l'últim va ser Ernest Maragall, que ara en té 81, fa 3 anys en tenia 78. Vull dir que sí, sí, que la...
Sorpresa, no té més valor que això,
diguem. La mitjana o l'edat més alta ha baixat gairebé 20 anys.
Doncs mira, una reflexió més per afegir damunt la taula. Si us sembla, encara no es procedeixen aquestes votacions que seguirem en directe.
L'urna ja hi és, per això, posada.
Ui, l'urna, però molt d'hora, l'han posat l'urna.
Sí, ja hi era des d'abans, no ho havia vist la imatge.
Doncs la seguirem al Pau Massí. Aprofitem que tenim el professor Manonelles. Professor, que això no t'ho esperaves aquí.
No m'ho esperava, però bueno.
Tu no t'ho esperaves.
Però ho vam dir, que aquest any hi haurien moltes eleccions.
És veritat, ja ens ho vas avançar. Però escolta, i tu t'esperaves Yolanda Díaz, que per cert fa pocs minuts ha dit que davant del fracàs electoral d'ahir que deixa aquesta coordinació de Sumar, per això sí, continua com a vicepresidenta del govern.
A veure, si esclar, posats a fer, doncs deixes la coordinació de Sumar i et quedes i vicepresidenta. Jo no m'ho esperava.
I Macron també et volia comentar.
Sí, però Macron és diferent. Diguem, és bastant diferent el cas de Macron. Jo crec que en aquest cas jo m'he centrat més en la dimensió europea de tot plegat, no? I per tant no he fet tant l'anàlisi, perquè les eleccions europees en teoria són europees, però al fons deixen de ser 27 eleccions en 27 països que tenen un impacte europeu, no? I per tant de derivades n'hi ha moltes. Llavors, en el cas de Susana Díaz, jo no m'ho esperava. És cert que els resultats són contundents i que ells no se'ls esperaven i que per tant, doncs, que faci aquest pas, doncs, no sé si l'honora o no, però té una certa lògica, no? Més curiós és el pas de Macron, perquè Macron decideix convocar unes eleccions legislatives anticipades sense ni saber els resultats. És a dir, quan els convoca encara hi ha el sondeig a peu d'urna, segurament ell, com a president de la República, ja sabia els resultats, però els resultats no es podien publicar fins a les 11, i abans que hi haguessin els resultats ja fa aquest anunci, no? Segurament això ho fa, tot i que és molt arriscat, per intentar que no es parli dels resultats. Perquè el moment que tu convoques eleccions, tothom comença a parlar de les properes eleccions legislatives. Per tant, ell fa un Sánchez d'aquests, ara aquí faré...
Fer un Sánchez?
Bueno, no ho sé, la percepció és aquesta, no?
Sí, sí.
Jo, és evident que feia temps que ho estaven estudiant, que ho estaven seguint.
Sí, seria com una cortina de fum, no?
No tant una cortina de fum, jo suposo que ells intenten a veure si poden donar un tomb, o en qualsevol cas... que no es posi en dubte la presidència de la República, és a dir, si aquests resultats a les europees han de tenir un impacte, l'han de tenir sobre el legislatiu, no sobre la presidència de la República, i en aquesta maniobra extremadament arriscada que ell ha fet, i que jo personalment, però això és bola de vidre, no hi ha base, crec que li sortirà malament, seria molt estrany que li sortís bé, però en qualsevol cas, tan arriscada, l'únic que pot explicar aquesta falta fins i tot de decòrum de convocar les eleccions quan encara no han sortit ni els resultats, perquè dius, jo convoco eleccions perquè els resultats han anat molt malament a França, pel meu partit, no? Però encara no tens els resultats formalment. Doncs segurament és aquest intent, des d'un punt de vista mediàtic, des d'un punt de vista de xarxes, dir, doncs, posem ja el tema de les eleccions damunt de la taula... I en el fons, a partir d'ara, doncs, ningú es preocuparà de parlar dels resultats, que han sigut desastrosos per Macron i que ha sigut un èxit brutal, doncs, per Le Pen, i així ja parlem més del futur. Sempre amb aquesta clau, que com que les europees sempre s'han percebut com unes eleccions on els que pocs que voten una miqueta que els donen la gana, perquè en el fons, entre cometes, no són importants, doncs potser ells pensen, si ara anem a fer unes eleccions sèries, no? Entre moltes cometes, estic sent irònic perquè hi ha certes coses que seria més per plorar que no pas per riure, doncs potser si anem a les sèries podem anar a recuperar doncs, una certa serietat en el resultat i podem ser que l'impacte no sigui com ha sigut en aquest cas, però sí, és una aposta arriscada. Potser hi haurà eleccions a Irlanda, perquè el Sinn Féin ha tingut bastants mals resultats, i les últimes votacions els havia tingut bons, i el partit de govern, que no és el Sinn Féin, potser aprofita aquesta oportunitat, perquè a Irlanda també hi coincidien amb eleccions locals, a Bèlgica ha dimitit el primer ministre, entre altres coses perquè també eren eleccions a nivell estatal i a nivell regional, i el seu partit li ha anat molt malament, i per tant hi ha tot un conjunt i un devessall de conseqüències. Scholz ja acaba de dir que no dimitirà, Ells té uns timings i una forma de fer molt, molt diferents de Macron, això és conegut. És a dir, Macron és d'aquests que va tan ràpid que abans arriba, a vegades arriba abans d'haver sortit, eh? I en canvi Macron se'l critica doncs, per anar uns passos a vegades una miqueta massa lents, no?
Perdona, aquestes eleccions legislatives anticipades a França seran el 30 de juny, eh?
Efectivament.
El 30 de juny.
Però escolta, a veure, la República està a l'Elisi, saps?
Ja. Yeah.
Vull dir que l'encarnació de la República Francesa que pot anar a inaugurar tranquil·lament els Jocs Olímpics i es pot passejar amb els Jocs Olímpics, una altra cosa quan hagin decidit on fan la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics és Macron. Vull dir, els diputats formen part del legislatiu i, per tant, doncs, sí, segurament pot ser que encara... Sí. Primera volta, perquè després vindrà la segona volta. Per tant, la segona volta els pot enganxar enmig del sarau a tan divertit que tindran. No? Però, bueno, és curiós, no?, veure com no hi ha manera que fins i tot les conseqüències de les eleccions europees no són europees, són a nivell nacional i també va molt vinculat, doncs, a nivell estatal, va molt vinculat al fet de que hi hagi coincidència amb altres eleccions. És a dir, a Irlanda, si haguessin sigut exclusivament europees i no haguessin sigut locals, segurament no tindrien l'impacte que tenen en aquests moments, no? El mateix a Bèlgica. A Bèlgica, segurament el primer ministre ha dimitit pels resultats, no només a les europees, sinó també pels resultats a les eleccions paral·leles que s'han tingut en aquest moment. No? I, per tant, doncs aquí on som i aquí veurem molt que queda per fer. No?
Perquè... Quina lectura en fas, si m'ho permets, Manuel, sobretot perquè estàs sacsejada de l'ultradreta, les dues principals potències europees, França i Alemanya, però, per exemple, a països, si no, ara ho estic dient de memòria, Finlàndia i Suècia, diria que és, hi ha hagut una davallada de...
Doncs, de nou, és que no em vull fer pesat, no? Però és aquesta situació surrealista de les europees, que no són europees. Són eleccions al mateix temps de diferents països de la Unió Europea, perquè llavors tu sí que veus que hi ha un increment de l'extrema dreta, això ja estava previst, de fet l'increment de l'extrema dreta que s'ha donat i ara ja ens fan diferenciar entre extrema dreta i ultraconservadors, perquè ara es veu que hem d'anar definint-los en dos grups diferents, doncs ha sigut menys important de la que s'esperava a nivell europeu. Si vas a nivell de cada país, clar, tens l'impacte de França, tens l'impacte, clar, els tres països més grans d'Europa i tots tres fundadors, començant per Alemanya, seguint per França i seguint per Itàlia. Alemanya, segon partit més votat, França el primer de carrer i Itàlia el primer de carrer, no? Això et genera doncs, un xoc i una preocupació i ni que sigui per qüestions, diguem-ne, de referents històrics, quan veus aquestes eleccions i aquests resultats a Alemanya és que se't posen els pèls de punta, no?
I tant.
Però al mateix temps veus que les dinàmiques de l'extrema dreta van vinculades també a les realitats nacionals, perquè a països on ja porten anys que formen part del govern, com a Suècia, com a Finlàndia, veus que allà cau. En el cas de Polònia veus doncs, que hi ha un, de nou el TASC renova la seva majoria, no? Quan l'extrema dreta o la dreta extrema ja havia estat governant durant molt de temps. Per tant, veus que són unes oscil·lacions. A Holanda també veus que el resultat és menys bo per l'extrema dreta que el que va ser les eleccions que van tenir parlamentàries, no? Per tant, veus que és una evolució que és molt oscil·lant, que té bastant a veure amb el fet d'una cosa és l'extrema dreta quan fa proclames i no governa, una altra cosa és l'extrema dreta quan governa i no se'n surt, o una altra cosa és la Meloni, que bueno, ja veurem com evoluciona en aquest sentit. A Orbán li han anat bé, però no tan bé com ell s'esperava. Veiem altres casos, doncs, mateixa Dinamarca, doncs, també ha guanyat més aviat l'esquerra, més esquerra. Per tant, el que és curiós és la diversitat, no? Llavors, quan ho veus damunt del taulell del Parlament Europeu, que encara no està tancat, perquè encara estem amb resultats provisionals. Jo he passat tot el matí intentant de veure quin era el nivell de participació i no me n'he sortit, perquè jo que té el 51, l'altre dia el 45, com no sé què, el no sé què, no sé quantos, el mateix Parlament Europeu no t'ho deixa, no t'ho deixa clarament a la seva web, doncs assumeixes que encara estem amb uns vots de tipus temporals i que, per tant, doncs, fa falta tenir els resultats, no?
Pau Massip, tenim un ull posat al Parlament tot el que està passant. De moment,
sí,
continuen votant amb aquestes urnes, no? Com dèiem, els diputats.
Exacte, estan cridant els diputats per ordre alfabètic i tots van dipositant aquest paper amb el vot a l'urna, com dèiem. Hem vist, per exemple, fer-ho Salvador Illa. Mira, ara mateix ho està fent Sílvia Orriols, com a diputada d'Aliança Catalana, que s'estrena en aquest Parlament. Exacte, ho estem veient aquest vot un a un, mica en mica, per anar decidint aquest candidata o candidat a presidir el Parlament.
Doncs veurem com acaben aquestes votacions, però estem repassant també aquesta actualitat que passava, sens dubte, per l'endemà d'aquestes eleccions europees, i un altre dels temes que han marcat, Manuel, l'agenda política d'aquesta setmana és la dimissió del ministre de Gabinet de Guerra d'Israel, Benny Gantz, que, recordem, en aquest govern d'emergència, no? Ho va anunciar ahir mateix elegant que Netanyahu impedeix que es consolidi una victòria real.
Sí, aquest és el debat que en aquests moments a Israel. De fet, no es pot dir que ell no havia avisat. Ella va demanar fa 3 setmanes i va exigir a Netanyahu doncs, que presentés un pla de viabilitat de Gaza post-guerra, és a dir, què en farem de Gaza, entre cometes, acabada la guerra, diu, perquè aquí estem fent una guerra sense saber per què estem fent una guerra, quins són els objectius d'aquesta guerra. No? Netanyahu ja va dir que no ho faria i, per tant, doncs, aquesta dimissió, no per deixar de ser esperada, doncs, demostra doncs, a les esquerdes que van creixent a Israel. No? I que no deixa de ser paradigmàtic o no contradictori, però això com el fet doncs, que doncs, aquestes últimes setmanes per la part de Palestina doncs, han anat rebent tots aquests reconeixements com a nou estat. No? Primer hi va haver els 3 països, doncs, que va ser Espanya, va ser, com es diu, Espanya, Irlanda i Noruega que van reconèixer Palestina com a estat i al cap d'uns dies va ser Eslovènia, no? I per tant tu veus doncs, com el conflicte doncs, un cert increment de la simpatia respecte a Palestina l'ha generat i en canvi el govern d'Israel s'està doncs, trencant, entre altres coses perquè, com ha dit el ministre que ha dimitit, no hi ha una solució, no s'està trobant una solució. Al cap i a la fi, l'operació militar és cert doncs, que recentment s'han alliberat 4 ostatges, cosa que ha sigut un valor d'oxigen molt important per Netanyahu, però al mateix temps l'operació, en el fons no funciona, no? Perquè portem molts mesos de conflicte, portem un gran nombre de morts, portem unes condemnes internacionals i un aïllament internacional com mai havia tingut Israel, i en canvi, doncs, Hamas continua existint, hi ha un gran nombre d'ostatges que no estan alliberats i no es veu una sortida del conflicte a curt termini, i a dins d'Israel ja es comença a parlar obertament d'una percepció que des de fora ja hi podia ser de feia temps, de que hi ha un primer ministre que allarga expressament aquest conflicte, una, per interessos personals des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista legal, i també doncs, anar allargant el conflicte de cara a una possible elecció, bueno, no, una possible, no, als resultats de les eleccions americanes del novembre, apostant doncs, que hi hagi una victòria de Trump i aquesta victòria de Trump canvia completament el taulell i llavors deixi mans lliures a Netanyahu per continuar tirant endavant la seva política. No? I per tant, és evident doncs, que la unitat que havia abans, l'endemà o les setmanes després de l'atac terrorista per part de Hamas, terrible, que hi va haver el 7 d'octubre de l'any passat, doncs aquella unitat ja no existeix i que el país està profundament dividit, com tradicionalment ho ha estat, i era un país doncs, on després de l'atac hi havia un posicionament majoritari d'un 70% doncs, que s'havia d'atacar a Hamas i destruir-lo totalment, i ara doncs, tu estàs doncs, que el 65% dels israelians ja no veuen possible una victòria total, no? I per això segurament el ministre que ha dimitit i que va entrar al govern només per ser un govern d'emergència nacional, doncs veu, ja no, la no. Victòria total no existeix. Hem de plantejar victòries reals i victòries reals doncs, que no ens separin completament de la comunitat internacional.
3 minuts que ens separen de les 5 de la tarda. Ara arriba al punt horari la Sandra Gómez i ens explicarà tot el que ha passat en aquesta darrera hora de programa, però deixa'm res, no sé si que podrem, no? Analitzar també a on han hagut eleccions.
Les eleccions.
A on?
A la Índia.
Ai, que a la Índia tu ens vas... Importantíssimes.
Bueno, bàsicament és el país amb més població del món.
Clar.
Més que la Xina.
Sí.
I és la democràcia, ergo, com que és el país més poblat del món i, a més, voten, doncs, més important del món, no? I aquí també hi ha hagut alguna petita sorpresa en quan s'esperava que guanyaria Modi, però que guanyaria amb una majoria molt més alta, no? I que, en canvi, ha guanyat, està clar, que ell continua sent el primer ministre, de fet, ahir ja va prendre possessió, però ha canviat una mica el context en el qual doncs, ell podrà governar en el que és aquest, el país més poblat del món, un país que té uns grans desafiaments, però que és un país clau a l'hora d'entendre com evolucionarà la geopolítica a nivell global.
Ah, Manuel.
Tenim resultats o no?
Fira't, és que es fa esperar, massip. Haurem d'esperar... Perdona, la samarreta, Xati, s'ha vist o no?
No, no la porta cap diputat.
Recordem, la tradició va
començar...
Sí, era
una tradició dels diputats independentistes, l'havia dut Lluís Llach, l'havia dut David Fernández de la CUP i l'havia dut Rubén Wagensberg.
I Dolors Sabater era l'última, no?
També, exacte, l'havia heretat Dolors Sabater. Avui aquest ple no hi ha ningú que la porti. S'ha acabat la votació i ara estan traslladant l'urna a la mesa d'edat perquè facin el recompte. Han votat Rubén Wagensberg, el vot delegat l'ha exercit Marta Vilalta i a Carles Puigdemont i Lluís Puig l'ha exercit Albert Batet, de Junts.
Doncs bé, en pocs minuts sabrem el resultat d'aquesta votació, sabrem el nom en aquesta primera volta, Massip.
Sí, clar, si no hi ha cap candidat amb majoria absoluta, es trien els dos més votats i es va a una segona votació.
Doncs bé, ara s'anirà vot per vot per fer aquest recompte i us ho explicarem en directe aquí a Fabricació. De moment fem un repàs de tota la informació amb la Sandra Gómez i tornem. Professor Manonelles. Ara toca corregir exàmens o ja els tenim corregits?
Els exàmens estan corregits. Ara només falten tribunals de final de grau.
Ai, tu. Aprovats o no?
Bastants.
Bueno, o sigui, alguns suspenen.
Sempre, home, és que si sempre no se suspèn no cal fer exàmens. A mi no m'agrada suspendre. No, jo preferia provar, però esclar, si
ja
proves a tothom, llavors...
Vinga, doncs moltíssimes gràcies, Manuel. Cuida't molt.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.